Entra en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Una abraçada molt forta de part de qui us parla, José Miguel Cruz. Què tal, com esteu? Fresquet ara, eh? S'està bé. Aquesta temperatura ja està molt bé, eh? Fins i tot a punts del Pirineu ja parlem de fred. Bueno, jo tindria fred, però és una temperatura més que agradable. Afortunadament, els episodis de pluja, doncs, més enllà d'alguna inundació, no han anat a pitjor, han anat... La cosa va bé. Però són episodis de pluja, aquests que hem passat, doncs, que encara no acaben de fer net, eh? De fet, de cara a aquesta tarda de dijous, el Meteocat ja ha donat o posa un avís d'alerta groga al que és Pirineu, Prepirineu Occidental, comarques de Girona i nord de Barcelona, Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Aquí hi ha un avís per possible intensitat de pluja. Que ja sabeu, podran ser episodis curts i amb molta intensitat. No farà net del tot, les temperatures continuaran, doncs, fresquetes, igual que demà divendres, baixen les temperatures i continuaran les alertes. També, en aquest cas, per demà divendres per la tarda, ja sabeu que per la tarda reactiva aquestes pluges, i esperem a la costa central i costa central, Maresme, principi de la Costa Brava, aquesta part del litoral, hi ha una alerta per demà divendres per la tarda, però ja sabeu que això va canviar molt ràpidament. Bé, hem passat un episodi de pluges intenses, sovint acompanyades de pedra important, eh? Hi ha punts de pedra que déu-n'hi-do, eh? I estem a 24 de juliol. Clar, això són episodis... anava a dir molt violents, no sé si seria la paraula correcta, molt intensos, pel que toca. El juliol, habitualment, això no passa. Estem parlant d'episodis aïllats. Estem parlant d'una qüestió a la que ens hem d'acostumar, perquè habitualment això un juliol no passa. Parlem d'una excepcionalitat? De què estem parlant? Doncs traslladem aquestes preguntes i aquestes inquietuds sobre la meteo i aquesta evidència o no de canvi climàtic, que és el que tenim a sobre, el Sergi Corral, que quan hi ha una cosa així sempre el truquem perquè ens expliqui el què, que fa sempre una explicació molt didàctica del que tenim. Parlem amb el Sergi Corral, que és meteoròleg de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics. Sergi, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, molt bé, mercè.
I gràcies per atendre's doblement, perquè sé que estàs gaudint de les vacances i ens fas aquest foradet. Així que molt, molt amable, Sergi. Escolta'm, això que hem viscut ens haurem d'acostumar. Per què ha passat això tan violent?
Aviam, deixa'm primer de tot, si m'ho permets, desmuntar-te una mica la paradeta. Ja saps que m'agrada donar una volta...
I tant, jo encantat.
Quan parlem d'aquestes situacions. Aviam, són que hem tingut aquestes d'estiu, em podríem dir, episodis que, més que de juliol, són més habituals a partir de la segona quinzena d'agost. No estem parlant d'episodis estranys, però sí una mica descontextualitzats amb el temps, amb els tempos, en podríem dir. Vam tindre un juny que podríem dir que va fer juliol, amb totes les calorades, la onada de calor i la mitjana de temperatura també extraordinària, i estem tinguent un juliol que està fent agost, o sigui, és un juliol tempestuós. Portem 3 o 4 episodis de tempestes més o menys d'aquest estil del que hem viscut en el dia d'ahir, entre ahir i tarda. I aquesta matinada, que això, que eren més típics de la segona quinzena de...
És com si s'hagués avançat aquella època un mes, aproximadament.
Exacte, és com si s'hagués avançat. Aquest any anem una mica desfassats, anem una mica avançats en el temps. Aleshores, què ha passat? O sigui, ha estat una situació molt clàssica d'un pas d'un sol, un embussament d'aire fred, una situació d'aire en alçada, que ha creuat el país de oest a est i ha provocat aquestes línies de tempestes, aquestes tamborinades que hem tingut des del Pirineu, interior, nord de comarques de Tarragona, Barcelona i Girona, bàsicament. Aquest cop, Lleida, per exemple, sobretot tota la franja de Ponent, la zona del Segrià i la zona de l'Ebre, n'ha estat al marge. Anteriors episodis els havien afectat més seriosament, sobretot amb pedregades, etc. I aquest cas podríem dir que s'ha decantat més a la meitat centre i est de Catalunya.
Catalunya. Doncs, Sergi, he d'entendre que les calorades que hem tingut, aquestes temperatures salvatges que hem tingut durant finals de juny, principis de mes, són les causants, hi ha una relació directa amb tot això? Un excés de calor per sobre del que tocaria?
És un dels ingredients, com diem sempre. O sigui, el tenir una atmosfera o una part a l'atmosfera i també una superfície de l'aigua del mar molt més calenta per aquests episodis de calor que vam tenir al juny, això aporta, en principi, una més evaporació i, per tant, un dels ingredients, per exemple, un contingut més elevat de l'aigua, d'aquesta capa de baixos o nivells mitjos, que és un dels ingredients per generar aquests episodis. Però sense aquestes situacions d'aire fred en alçada o les situacions de baixes pressions, tant en aquest cas que ha estat un solc com en l'anterior cas, fa unes dues setmanes, que va ser més un embussament d'aire fred més tancat, que ens va creuar, sense aquests detonants no tindrem aquests episodis. Podríem tindre igual un mar extraordinàriament calent, un aixafogó i unes temperatures totalment disparades, però, en canvi, estabilitat i un cel clàssic no es dona.
D'acord. Bé, la darrera pregunta que et faig és, clar, també tenim la temperatura del mar, crec i entenc, anormalment elevada pel que tocaria de l'època. Això seria un d'aquests ingredients perquè, si tornen a durar-se aquestes peces, poder tenir episodis també de temps violent, no?, quan la temperatura del mar està tan calenta.
Sí, és un dels ingredients i ajuda, sobretot en una època on ara començarem a traslladar fins ara o a l'estiu les zones de tempestes més lentes o més fortes, normalment són muntanya i les zones una miqueta interior, no?, el Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central són les èpoques on els mesos de juny i juliol les tempestes són més intenses. Què passa? Que a mesura que el mar va agafant temperatura, a finals de juliol, agost, setembre, octubre, aquesta situació de més potencial, de més energia i més condicions, es trasllada més a la zona litoral i prelitoral. Per tant, estem parlant de temperatures de l'aigua del mar que han arribat entre 26 i 28 graus, o fins i tot a tocar els 29, amb rècords de temperatura per finals de mes de juny, tant al final de maig com al juny, com aquest inici de juliol, per exemple, aquí a l'Estartit, hem patut tres rècords seguits de temperatura d'aigua del mar. Doncs és un ingredient més. Ara, ens fixem molt en aquests ingredients de tempestes, però potser caldria fixar-nos més en l'impacte d'aquestes onades de calor marina o aquesta temperatura de l'aigua del mar tan elevada a la vida i a la fauna i a la flora del mar, que això sí que afecta amb més mesura que el que poden afectar molts cops les tempestes.
Sí, sí, la biodiversitat és la més afectada per tot això. Només cal parlar dels musclos, dels cultius de musclos a terres de l'Ebre, al Delta, que ja la temperatura de l'aigua del mar està fent que això no vagi del tot com hauria d'anar. La darrera pregunta que et faig, Sergi, és una mica com treballeu els meteoròlegs això, aquests episodis. És a dir, veieu excepcionalitat i una relació amb canvi climàtic? És una qüestió que possiblement ens haurem d'acostumar. Com ho treballeu, això, quan veieu episodis com aquest?
Aviam, són dos parts. O sigui, una part és el treball en quant a la predicció, vale? Que és identificar l'episodi, identificar els ingredients que et parlava abans, sí. Identificar els temps, com anirà, com es desenvoluparà en els horaris.
Sí.
Això t'has de centrar bàsicament en una tasca d'anàlisi meteorològic o d'anàlisi físic de les condicions i dels condicionants que hi ha per al seu desenvolupament, no? I com anirà. I una altra banda, normalment el que tu dius és un anàlisi que es fa posterior. És un anàlisi, com el professor meu deia, post-mortem, o sigui, un cop ja ha passat a l'episodi.
Sí, sí.
I un cop tens el d'allò, aleshores es fan anàlisis de relació o de vinculació amb el canvi climàtic. Es mira si aquells valors d'humitat tan alts que hi havia en aquelles temperatures estan estrictament relacionats amb un escalfament previ o amb unes condicions que el canvi climàtic ha modificat prèviament.
És a dir, es fa un creuament de dades i quan hi ha dades suficients s'arriba a una conclusió de... Doncs mira, les temperatures van augmentant, entenc això.
I això és molt clau per no caure en l'error o en un error que es fa sovint,
sí.
Que, per exemple, es lliga que un episodi sigui més impredictible o que hi hagin determinats errors de previsió deguts al canvi climàtic. No. això és erroni. Tu pots diagnosticar un episodi correctament i pots fer una previsió correcta,
sí,
i després dir la previsió ha estat així o ha estat els fenòmens aquests dolents perquè hi havia aquests factors extra que els han dopat, per entendre'ns. No?
Que no confonda l'excepcionalitat.
Però no té res a veure. Sí. O sigui, no té res a veure que un canvi climàtic faci més difícil una previsió meteorològica o que ens destruccioni una mica més.
D'acord, no confondre una excepcionalitat amb una normalitat relacionada amb el canvi climàtic. Seria bàsicament això. Doncs Sergi Corral, meteoròleg de l'Associació Catalana d'Observadors Meteorològics, escolta, gaudeix de les teves vacances i gràcies per fer-nos aquest foradet i donar-nos aquestes explicacions. Molt amable, com sempre.
Que vagi bé l'estiu.
Gràcies, igualment, que vagi bé l'estiu. Prometo, si no passa res, no tornar a trucar, per no molestar ningú durant les vacances, pobre. Així que una abraçada molt forta al Sergi, que ens ha fet aquest favor per donar-nos aquesta informació. Clar, sabeu què passa amb persones com el Sergi Corral, que són apassionats de la seva professió? A mi em passa també que també sóc apassionat, que en certes coses, encara que estiguis de vacances, i no sé si fem bé, no ens fa res perquè ens agrada, doncs, parlar del tema, vull dir, és una cosa curiosa que possiblement, com era aquello de, i una dita del sempre sabio refranero que diu allò, sarna con gusto no pica pero mortifica, doncs seria tres quarts del mateix. Va, que de seguida parlarem d'una altra cosa que també ens té molt mortificats, i és que des de que Donald Trump va arribar a la presidència dels Estats Units, ens hem adonat que a vegades un dirigent que és inestable, parlo d'inestable, no m'atreveixo a dir, i això és a títol personal, que quan veig que fa aquest home dona la sensació que és inestable, fins i tot en qüestions de salut mental, dius, ostres, què fa aquest home? Parlo dels aranzels. Ja sabeu que, a partir de l'ús, i si no ho sabeu us ho explico, Donald Trump va dir que a partir de l'1 d'agost a la Unió Europea li aplicaria un aranzel del 30% als seus productes. Els diplomàtics de la Unió Europea doncs estan negociant i sembla que estan ultimant un acord, sembla que no va per bona via, per situar els aranzels d'aquests productes europeus en un 15%, que és el mateix que ha arribat, acord que ha arribat amb el Japó, als Estats Units. Un 15% i evitar així doncs, una escalada de guerra comercial, una escalada que ja està en tot cas. Com afectarà tot això? Com afectarà tot això a l'economia catalana? Doncs de seguida en parlem amb una persona que ens podrà aclarir tot això i més aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. I no us ho perdeu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i escúters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
Els peus són imprescindibles per a la salut del teu cos. El Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya compta amb els millors especialistes per diagnosticar i tractar els teus peus. Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya. Els teus peus en bones mans. Més informació a www.podocat.cat.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La escalada bélica entre Israel e Irán amenaza con desembocar en una guerra abierta, cada vez más destructiva.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Unió Europea i els Estats Units estan ultimant un acord contratemps, amb el temps en contra, per situar els arancels al 15%. Els Estats Units, a partir de l'1 d'agost, volen aplicar un 30% d'arancels als productes de la Unió Europea. I aquesta negociació sembla que els deixaria al 15%, que és un acord, un pacte, amb el que Donald Trump ha arribat amb els productes, per exemple, del Japó, per posar un exemple. Ara, què és un arancel? Per què Estats Units està, millor dit, Donald Trump està tan obsessionat amb els arancels? Fins a quin punt això és aplicable? De què va tot això? Què hi ha aquí darrere? Intentem deixar-ho clar, clar i català, deixem-ho transparent, i per parlar de tot això i fer aquestes preguntes, parlem amb la Maria Àngels Ruiz Espeleta, que és professora d'Economia de EAE Business School. Maria Àngels, bon dia, benvinguda.
Bon dia, què tal?
Pues encantat de tenir-te aquí amb nosaltres, a veure si em treus l'aigua clara, perquè jo en economia naufrago totalment, llavors que suposo que amb tu tindré l'aigua clara. Explica'ns això dels arancels. De què va tot aquest tema, Maria?
Bueno, perquè és que jo realment és que més que espantar-me, el que faig és riure una mica. Perquè això que està fent el Donald Trump ja ho va fer al primer mandat. I ja tothom es va esparverar, també. El primer mandat va dir que posaria arancels a tots els vins espanyols, aquí els bodegueros no venderemos nada, i tal i qual, I jo deia el mateix, però bueno, això és una bajanada. Ara t'ho explico.
Sí.
Un arancel es posa per protegir els productes que tu produeixes en el teu territori, perquè així, quan importen productes d'un altre país a un preu inferior, pues, tu poses aquest arancel i arriba al mercat nivellat.
D'acord.
Per això s'ha fet l'arancel. Què passa? Que si tu poses un arancel a un producte que tu no estàs fabricant, com és el que intenta Donald Trump amb cotxes, l'únic que es perjudica és als Estats Units.
Entenc. Acabo d'entendre això exactament. Vale, d'acord.
Vale. Sí. Això per una banda, el que està fent és mal als Estats Units.
D'acord.
I després per una altra. Els arancels es posen per Harmonized System Code o partida arancelària. Això és un acord que es va fer amb el General Agreement on Trade Tariffs i ara està a l'Organització Mundial de Comerç, que tots els països segueixen. I és un terme legal de duana. L'Harmonized System Code té 97 capítols. És a dir, cada capítol pot ser d'un producte fet de fusta, un producte fet de vi. 97.
Mare meva.
Dintre de cada un hi ha un muntó de partides. Dintre de cada partida, un muntó de subpartides. I a l'arancel es posa amb els 10 dígits l'última subpartida. Aquest senyor què farà quan diu que agafarà i posarà els arancels a Europa? Gravar els 97 capítols amb totes les partides i les subpartides, què farà? Contractar el triple de funcionaris aduaners perquè posin la llei i facin el control?
Malament, perquè ha fotut fora la meitat de personal públic.
Això és impossible. O sigui, no es tracta de que sigui o no sigui. És que imagina't que es torna boig i diu, sí, jo a la Unió Europea, els 97 capítols que va des d'Aus fins a tots.
Li poso el 30%.
Li poso el 30%. Llavors té que agafar i dir el capítol número 1 d'Aves. Li poso el 30% a totes les partides que potser són 50. M'entens?
Sí, entenc.
I després ho faig legalment.
Llavors això per què ho fa? És clar, perquè si és tan complicat, tan difícil, tan espès, tan infinitament burocràtic, tan al detall, per què ho fa? Sembla més un bluff o un farol,
per
una amenaça. No?
És un farol i una amenaça. I mira, jo saps que estaria preocupada si fos nord-americà.
Clar.
Sí que estaria preocupada.
Per aquest motiu que s'ha explicat abans, no? Perquè, clar,
el moment en què tu poses... Ja li va passar el primer mandat. És clar. Que li va passar. És que va posar un arancel sobre els cotxes europeus i els distribuïdors d'allà se li van pujar i va haver de modificar-ho. És a dir, si tu vols comprar-te un Ferrari, et compres un Ferrari, ¿vale?
Sí.
Si tu ets una barriga que tens anys i si vols un Ferrari, et compres un Ferrari. Si et posen un 30% amb el Ferrari, tu et compraràs el Ferrari. El Ferrari arribarà més car, això és inflació, i després el distribuïdor tindrà que baixar el seu marge, perquè si no, no li compraràs. Li compraràs a Canadà, per exemple. O sigui, no té ni punta ni vuelta.
Entenc, Maria Àngels, però sembla que tots els països estan entrant al joc, inclòs a la Unió Europea.
Bueno, mira,
no?
I a la Unió Europea van entrar en el joc del gasto de defensa, igual, te'n recordes?
Sí, correcte.
Sí, arribarem al 5, però bueno, si ell no arriba al 5 ni ningú arribarà al 5, si per arribar al 2 es va haver de fer un show. Per què? Perquè el tio va amenaçant i, bueno, van negociant. Mira, tots els països fan això, menys la Xina, que no li fa ni cas.
No, ja veig que la Xina va a la seva, bàsicament.
No, i et diré que tot el que ella està fent és per evitar que la Xina sigui la primera potència. I no ho evitarà, perquè ell deixarà de ser la primera potència en breu. Si tu mires les estadístiques, tot el que està augmentant el producte interior brut de la Xina li passarà davant en 5 o 6 anys. Però el problema és que si ell comença a fer això i a enemistar-se amb altres potències com la Unió Europea, aquestes es giraran cap a la Xina i encara serà pitjor.
Està generant encara pitjor, està empitjorant la situació.
Home, el fet està que el dòlar, des de que ell va entrar, s'ha devaluat quasi un 9% en diverses monedes. O sigui, està perjudicant el seu país. Jo no dic que també l'efecte, perquè hi ha un efecte que no és econòmic, que és l'efecte de que quan hi ha incertidumbre, incertesa,
sí,
algú amenaça i llavors sí que les coses tontorollen, ¿vale?
D'acord.
Per la por, perquè la por no és algú econòmic, és algú que per la por la gent ho fa. I sí que pot haver-hi, pues, una influència negativa en aquest sentit, no? Que si la gent pues, no ho veu clar, pues, baixen les bosses, etcètera, etcètera. Però a la llarga, amb el temps, posar arancels... Mira, l'únic arancel que va posar, amb lògica...
De fet, històricament, el proteccionisme, a la llarga, mitjà, a llarg termini, acostuma a ser perjudicial pel país que l'imposa. Habitualment,
totalment,
històricament, ha estat
totalment
així.
Totalment. I és així, perquè fixa't tu que les dues potències que més han crescut ha sigut, jo considero, una potència la Unió Europea, perquè va treure gairebé tots els arancels, i als Estats Units perquè abans d'entrar aquest tonto que dic jo, que em perdonin, era que tenia uns arancels molt baixet. Els països llatinoamericans que tenen uns arancels molt alts, mira, arancels molt alts són corrupció, si no els poses bé, inflació al teu país, o sigui, és fatal, per això entenc. El proteccionisme s'està acabant, no? Però és que el problema no es tracta d'això, el problema és que algú, dintre d'aquestes negociacions, li hauria de dir, i què li posaràs en 97 capítols, als 200, i quantes persones posaràs per posar l'encerra?
Clar, a quanta gent contractaràs?
Exacte. I com ho faràs per legalment posar-ho a totes les aduanes? Quants ports té als Estats Units? Quantes mercaderies entren? Quantes partides entren diàries? Com ho faràs, això?
Clar, suposo que dius, no, a partir de l'1 d'agost, en la suposició que tot això ho pogués fer, que tingués tot aquest mà d'obra i aquesta manera de fer-ho...
Trigaria arribar 3 o 4 mesos, 5.
Des de que comença fins que realment hi ha una aplicació real a tot això, vull dir, el
horrorós.
Temps que ha de passar és el que tu dius, són 3, 4, 5 mesos.
I més. I et diré una cosa, el moment en què ell ho posi legalment i avisi, se li revoltaran tots els del seu país, com va passar amb els distribuïdors de cotxes.
Mare meva. Doncs, Maria Àngels Ruiz Espeleta, escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Aquestes explicacions, molt amable.
Adéu, gràcies, adéu.
Adéu, gràcies, Maria Àngels. Que bé m'ho ha passat en aquesta xerrada. Ho ha explicat també la Maria Àngels, quina crac, explicant aquestes coses. M'ha deixat bastant clar i és un punt de vista força interessant, força interessant el que ens ha donat la Maria Àngels conforme a tot això, clar, però tothom li balla l'aigua. És una qüestió d'aquestes curioses que, en principi, encara que no siguis economista i un gran entès, com és la Maria Àngels i d'altres, no?, que t'ho poden explicar molt bé el detall, ja només com a ciutadà de peu, ja veus que això no acaba de quadrar, que no ho acabes de veure. No, és una cosa rara, que no ho acabes d'entendre perquè no domines l'economia a aquests nivells, però sí que saps que hi ha alguna cosa no acaba d'encaixar aquí, és molt estrany. Doncs estarem pendents a veure com acaba tot això dels arancels i a veure com està la situació amb el senyor Trump. Bé, continuarem parlant d'economia. Una economia propera, ara, eh? Una economia que entendrem tot, sobretot si viatges, sobretot si te'n vas de viatge aquest agost i vas a agafar un vol, o vas a contractar un vol, o si l'has contractat ja fa molt de temps, en funció d'on vagis, ja el contractes, no? Per què canvien tant els preus dels vols? Aquesta és la pregunta. Per què canvien tant els preus dels vols? És a dir, que pel matí tenen un preu, per la tarda un altre, i en funció de la disponibilitat i de manera. És veritat que hi ha una llei d'oferta i demanda, això és clau. Però darrere de tot això, què hi ha? De seguida en parlem i aclarim aquesta situació. Donem llum al misteri aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
I'm a Barbie girl.
Parece auténtico.
Suena creíble. Pero eso no significa que sea real.
Hoy, más que nunca, necesitamos de alguien que sepa identificar la verdad y comunicar los hechos con rigor y claridad.
Alguien como tú.
El futuro de la radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. 2 años de formación y durante el segundo, prácticas remuneradas en una radio icónica en plena revolución digital. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com.
Adequada per parlar de vacances, per parlar de viatges, ese viaje soñado que has contractat fa mesos, aquest viatge que ara mires i els preus han disparat i te n'alegres de que hagis comprat el bitllet d'avió fa 6 mesos. Està molt bé. Ara, tu comences a mirar, i els que viatgeu molt en avió, segurament ja sabeu, teniu els truquets agafats, però és que són preus volàtils. Són preus que ara, ara mateix si em poso, igual em costa 50 euros un viatge, per posar un exemple, i d'aquí unes hores pot costar 150. Per què canvien tant aquests preus? Segurament, i aquí hi ha un factor clau, com pràcticament en tot en economia, que és la llei d'oferta i demanda. Si hi ha molta demanda, els preus pugen. Si hi ha baixa demanda, els preus baixen. És directament proporcional. Però quins altres factors entren en tot això? Són factors econòmics, són factors de captació, de competitivitat entre empreses, i aquesta volatilitat, i quan es poden comprar millor els bitllets d'avió? Va, que intentem treure l'aigua clara amb les explicacions que, i aquestes preguntes que li traslladem a l'Alexandra Sanz. Ella és professora de màrqueting de la Universitat Abat Oliba Feu. És a dir, que d'això en sap una estoneta, eh? Alexandra, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Què tal, com portes l'estiu?
Pues molt bé, molta calor, però molt bé.
És el que toca, l'estiu és el que toca, eh?
I tant.
Alexandra, per què canvien tant els preus dels vols?
Mira, el tema del preu dels vols pot ser una ciència, podríem dir que és una ciència, perquè realment és una bogeria tots els aspectes que tenen en compte les aerolínies per poder fixar els preus. Vull dir, és un llistat enorme que, quan ara us comentaré alguns així per sobre, no? Però sí. Veureu que són com de lògica, és a dir, qualsevol persona que ho volgués fixar tindria en compte aquests aspectes, vull dir, no hi ha res sorprenent. El que passa que quan nosaltres ens posem a buscar, ens tornem bojos perquè no entenem perquè ara a les 9 del matí val una cosa i a les 11 de la nit val una altra.
Correcte, és això, és que és una qüestió d'hores, els canvis dels preus.
Sí. Sí, sí, mireu, si voleu us comento alguns aspectes,
sí, sisplau,
que són els més bàsics, perquè per mi el més important, la demanda. És a dir, som els propis usuaris els que fem que pugin els preus, bàsicament. Si nosaltres, imagineu, si tots nosaltres volem un vol per anar a Mallorca aquest estiu, mm-hmm, què faran les aerolínies? Posaran els preus, lògicament. No els baixaran, no són tontos. No perden diners, volem fer diners, lògicament.
Correcte.
Després, la competència. A veure, tots ho sabem, tenim moltíssimes aerolínies. Tenim de les més barates, de les més luxoses, però a vegades dius, home, doncs per fer un vol aquí al costat, si em surt per la meitat de preu, doncs mira que bé, no? Llavors, ens trobem amb aerolínies que, com hi ha tanta competència, han d'ajustar els preus perquè la competència directa està fent ofertes. Imagineu-vos que vosaltres sou Vueling i resulta que Ryanair llença una mega oferta per 15 euros. Anar a Menorca.
D'acord.
Doncs què ha de fer Vueling? Baixar preus, ha d'ajustar.
Ajustar per intentar que no l'impacti tant.
Clar, ha d'ajustar preus, molts cops el que fan és o baixen els preus o ajustar una miqueta els preus i ens ofereixen algun extra.
Ostres, però això, Alexandra, pot desembocar en una guerra comercial important, no? Aquí, perquè, clar, tu pots vendre pèrdues? Això seria legal? Per exemple, si fas una oferta, pots vendre a pèrdues? Vull dir, t'estic venent un bitllet, però en realitat estic perdent diners per aconseguir clients i de pas, doncs, matxacar l'altra companyia.
A veure, això no, perquè hi ha una llei que ho evita, vale? que ho controla, aquest tema. Vull dir, mai poden vendre pèrdues. Tenim que pensar que qualsevol negoci ho juguen amb molt de marge. Ells, gràcies a aquest sistema que tenen de fixació de preus, que es diu dinàmic, vale? Es diu tal qual, dinàmics, preus dinàmics, s'asseguren amb uns algoritmes superintel·ligents de que tot quadri. És a dir, adaptem els preus en base a un munt d'aspectes, com hem comentat, la demanda, a l'estoc que tenim, si tenim uns clients molt fidels o no els tenim, quins destins són els més demandats, antelació dels usuaris per comprar els seus bitllets. Llavors, tenen en compte aquests aspectes de cara al client, però també tenen en compte pues, costos variables com el cost, per exemple, del combustible. Ja sabem que els combustibles cada cop són més cars, però el preu també varia moltíssim d'un dia per l'altre. Llavors, tot això ho tenen en compte l'algoritme. Mai hi ha pèrdues. És a dir, quan fan una oferta, saben que la poden fer.
D'acord.
I que si realment han perdut una mica diners en base al que ells tenien previst, ho recuperaran ràpidament per una altra via.
D'acord.
Mai hi ha pèrdues. Això ens hem de tenir claríssim.
Llavors, el que està clar és que davant d'aquestes ofertes agressives d'alguna companyia, l'altra ha de reaccionar i per això seria un dels motius que hi ha d'aquesta variació clara de preus.
Sí, i tant. I tant, seria un dels motius.
I de la variació d'hores? Vull dir, perquè a les 9 del matí és un preu i a les 3 de la tarda és un altre?
Mireu, no hi ha un estudi exacte, però sí que s'han fet com molta gent que ha fet una anàlisi de quines hores serien les clau. Si nosaltres busquem un vol de 5 del matí a 7 del matí, és a dir, pels que matinen molt, o de 11 de la nit a la 1 de la matinada, és quan és més econòmic els vols, és quan podem trobar aquelles millors ofertes. Perquè són els moments aquells on les aerolínies fan canvis més forts de preus. Seguint aquest sistema. Llavors, bueno, mira, ja ho sabeu, aquestes franges d'hores normalment és on trobarem les millors hores per comprar vols.
Carai.
Vale? I, per exemple, també es diu que els dimarts i els dijous són els millors dies, també.
Ah, dimarts i dijous, clar. No,
sí.
Estan en un lloc de la setmana una mica estrany. No estan ni al principi de la setmana ni al final de la setmana laborable, me'n refereixo.
Correcte.
Ostres, sí que és veritat que és tota una ciència, Alexandra. Sí que és veritat.
Totalment.
Sí que és tota una ciència. Bé, en aquest cas, en què ens hem de fixar perquè tampoc ens agafin? Perquè a vegades dicen que aquello de que lo barato sale caro. No sé si en aquesta ocasió també hauríem de prendre atenció davant de tot això.
A veure, el que es recomana, sobretot, i que crec que tothom vol poder viatjar molt, però a un preu relativament decent, és anar amb molta antelació, ¿vale? Perquè el que inclourà l'aerolínia sempre serà el mateix. És a dir, nosaltres sempre podrem volar, no tindrem cap problema. En un principi podem viure un overbooking, que després ho podem comentar, si vols, però per lo general no, l'aerolínia t'oferirà sempre el mateix. Ens hem de fixar que, bueno, que ens deixin escollir, que podem portar un cert, una bossa, que puguem, coses bàsiques que ens puguin interessar cada viatge. Però realment el més important és l'antelació, assegurar-te d'anar amb molta antelació per preveir aquestes pujades i baixades de preu tan exagerades.
És a dir, que amb antelació també podrien trobar bons preus.
Sí, bueno, el que més... Jo, com a persona que m'he estudiat aquest tema, el que millor funciona és anar amb antelació.
Clar, per a mi, la llei oferta i demanda sí. Seria la que més passaria en aquesta qüestió. Amb molta antelació suposo que hi ha poca demanda, en principi.
Correcte. És a dir, per exemple, si tu vols un vol nacional,
sí.
D'un a tres mesos és suficient, no anar a sis mesos, com seria un vol internacional.
D'acord.
Vale? Però si, per exemple, volem fer un viatge justament al Nadal, home, anem en marge.
D'acord.
Quan més antelació, millor, perquè és que ja sabem que la decisió es torna boja a l'últim moment. I el problema és que si agafes vols d'última hora, que això pots fer normalment si viatges sol o en parella, però no tens problemes de dates ni d'hores, home, et pots trobar amb problemes d'overbooking, et pots trobar que no hi hagi vol finalment el que volies, o les pitjors hores de totes, i que tampoc és... Viatge així, no?, també és una mica incòmode, jo crec.
Què passa si tens el bitllet i quan arribes dius no, és que hi ha overbooking?
Bé, aquest és un problema habitual, crec que tothom l'ha viscut algun cop o ho viurà realment. A l'overbooking, a veure, us explico per què passa. L'algoritme aquest que fan servir per calcular els preus dinàmics i les places que tenen, perquè un dels punts és quantes places tinc i quantes puc ofertar, no? És que normalment una mitja de 5 a 10 per cent dels usuaris que compren bitllets al final no venen al vol. No agafen el vol.
Vale.
Això són estudis en què es basa l'algoritme. Llavors, què passa? Fa aquest càlcul, per tant, al final acaba venent sempre més places de les que pot realment ofertar. Tenint en compte que segurament molta, aquest percentatge de gent no vindrà.
Clar, quan, si es presenta tota la gent que ha comprat el bitllet, llavors és quan es produeix aquest overbooking.
Correcte. I llavors què passa? Doncs, opció 1, l'aerolínia ofereix, escolta, voluntaris que us vulguin esperar el segon vol, els hi paguem perquè puguem dinar o prendre alguna cosa, segons l'hora, i una compensació econòmica petita. Perfecte, hi ha voluntaris? Baixen i no hi ha cap problema, genial. Si no hi ha voluntaris, l'aerolínia ha d'obligar els usuaris a abandonar l'avió de forma involuntària, molt educadament, òbviament,
sí.
I a canvi una bona compensació econòmica.
D'acord. Sí, perquè és obligat. Vull dir, no, igual ens convé més resistir-nos per obtenir una bona compensació econòmica, en aquest cas.
Correcte. Jo crec que hi ha molta gent que això ja s'ho sap, ja ho té molt estudiat i ho aplica habitualment,
O sigui que ja posat. Doncs Alexandra Sanz, professor de màrqueting de la Universitat Abat Oliba Ciu, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquests 5 cèntims que ens has fet de la ciència dels preus dels vols.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer estar de nou.
I moltes gràcies, home, per atendre'ns. Ja veieu, és una qüestió d'antelació. Aquí està el sentit comú, la llei d'oferta i demanda. I després dimarts i dijous. Avui és dijous. És a dir, que no seria un mal dia en funció de les dades que ens donava l'Alexandra. Alexandra, doncs, per comprar o mirar algun preu d'avió, bé de preu, que estigui bé de preu. Clar, a mi lo del overbooking és una d'aquestes coses que sempre m'ha cridat força l'atenció, perquè això com ho han de calcular? No, quanta gent vindrà, quanta gent no vindrà? I suposo que també anirà en funció del destí del vol. No és el mateix un destí de vol al Nadal, en una nit en concret del Nadal, per exemple, que és un període relativament curt de temps, que no a l'estiu, i en funció del destí. No és el mateix un destí a l'interior que, per exemple, a les illes. Suposo, eh? Bé, per cert, com està el vostre cor? Perquè quan tens allò de... Mira, overbooking, oh, el cor, oh, que no arribo, oh, tela, no et preocupis. Perquè la clau de tot això és saber si coneixes el teu cor està en bon funcionament, si hi ha cap problema. A Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Doncs a Inscor cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris i ofereixen aquesta atenció ràpida i, a més, programen la teva visita per quan tu ho necessitis. Ja saps que tota la informació la pots trobar a inscorbcn.com. inscorbcn.com. Estem a punt de tancar rere a Cope Catalunya i Andorra. Obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra, migdia a Cope a Catalunya i Andorra, i obrirem migdia parlant, continuem parlant de temes de l'estiu, marxa de vacances, en aquest cas, no? Mireu, marxar de vacances estant cremat amb la feina pot ser un perill, perquè es poden prendre decisions que no tocarien durant el període vacacional. És tot un què, en parlarem. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope. Quatre cosetes, tornem de seguida. Fins ara.